Vinga, encarem aquests darrers minuts del programa amb l'espai en connexió. Avui connectem amb Andorra Telecom, amb la Inés Martí. Inés, molt bon dia, benvinguda. Bé, de fet, amb tu que volem parlar d'aquest doncs, Micro First Lego League, perquè Andorra Telecom té entre les seves línies d'actuació pública el suport a projectes pedagògics relacionats amb la formació en tecnologia i innovació. I aquests projectes, la robòtica, dins de l'ensenyament ocupa un lloc destacat, Inés.
Doncs sí, poquet a poquet aquesta formació s'ha anat incorporant als currículums de tercer i quart d'ESO de les escoles, de tots els sistemes educatius, i d'aquesta forma també el torneig de la Micro First Lego League ha anat creixent, de mica en mica.
I que cada vegada doncs, la robòtica, sobretot també, bé, ja ho he dit, no?, que dins de l'ensenyament ocupa un lloc destacat, i veig també, doncs, vaig percebent doncs, que dins de les escoles fins i tot hi ha assignatures que només es dediquen a això.
Doncs sí, la veritat és que és una aposta de futur molt clara, molt evident. Ho diu una miqueta a tothom, no?, que la robòtica és una de les formacions que tindrà millors sortides d'aquí, bueno, ja la té, i d'aquí uns quants anys pues, encara més, no? I Andorra no es podia quedar enrere, i nosaltres vam signar fa 6 anys un conveni marc amb el Ministeri d'Educació per donar una miqueta sortida a aquest tipus de formacions.
I com hi trobem sortida en aquestes formacions, Inés?
Nosaltres el que vam considerar és que bueno, la part competitiva i lúdica és una molt bona forma d'arribar als alumnes, i en aquest sentit doncs vam, juntament amb el Ministeri es va escollir la First Lego League, que és una proposta que fa la Fundació Scentia a nivell internacional. És una prova de robòtica que és molt completa, perquè no només hi ha la part de robòtica, sinó que també inclou la part d'un projecte científic i els valors de la Fundació. No? Llavors, vam considerar molt idònia per lo que és el sistema educatiu andorrà i els altres sistemes del nostre país, i d'aquesta forma pues, a poquet s'ha anat implementant, i avui dia pues, i, bueno, ja estem participant en, a part de la nostra, que és una miqueta una prova nacional, pues, en classificatòries a Catalunya.
Déu-n'hi-do, la competició doncs, s'ha acabat també doncs, implantant aquí i sobretot en el món de la robòtica. En què consisteixen aquestes competicions?
Doncs mira, aquestes competicions tenen com tres potes. Una, el que deia, una part que és la part de robòtica. La Micro First Lego League sempre, la Fundació Scentia llença un repte, sempre és molt social, aquest any gira al voltant de les ciutats i com de construir d'una forma més sostenible, accessible i innovadora. Llavors es plantegen diferents reptes que els nois, el que és, quan fan el disseny i la programació del robot, han de conèixer quines missions ha de fer aquest robot dins d'un taulell de joc i quines missions es consideren que el seu robot haurà de fer. Hi ha 14 missions diferents i dissenyen i programen el robot en funció de les missions que volen desenvolupar el taulell, d'acord? Això és una feina important dins de la tasca que fan els equips de la Micro First Lego League. Després hi ha un projecte científic que també gira al voltant del mateix repte, que es planteja, que són aquest any, com deia, les ciutats sostenibles, i després hi ha el projecte de valors, que és els equips han de demostrar a través d'un pòster que han treballat seguint els valors de la Fundació Scentia, que són la compartició, celebrar el triomf, respecte, tolerància, treball en equip. I d'aquesta forma els equips passen per les tres reptes o les tres fases, i l'equip que aconsegueix més puntuacions en cada una de les fases és el guanyador.
I en quina posició doncs Andorra doncs competeix, en aquest cercle, no, competitiu, perquè lògicament també s'està fent una feina des d'aquí i que lògicament sortim cap a fora.
Exacte. Bé, la veritat és que cada any millor. El que ens transmeten una miqueta les escoles és que cada any anem millor preparats, som més competitius, però també hem de ser conscients que competim contra escoles i centres que porten molts anys amb aquest tipus de formació. No? La competència és molt dura, però jo crec creiem que tots que Andorra cada vegada farà millor paper i podrà participar, arribar potser a alguna final internacional als Estats Units.
Perquè en la primera fase classificatòria, si ho podem dir-ho així, Inés, doncs sorgeix d'aquí a Andorra, no? Una vegada, doncs, no sé si són els tres primers classificats d'aquí de la prova doncs, que es disputa doncs, aquí al país, i llavors són els que marxen cap a fora.
La veritat és que nosaltres som com una prova d'entrenament, d'acord? O sigui, una escola que accedeix a la First Lego League, o sigui, a la compra del material, del kit de la Fundació Ostentia, ja té accés directe a una classificatòria catalana, d'acord? Llavors, el que fem aquí és una miqueta un entrenament, una prova, un posar-se una mica en competició entre ells per arribar a la prova catalana millor preparats. O sigui, que és una prova nacional, tot i que els equips que ja han comprat el kit de la First Lego League ja participen directament, no té res a veure amb que la posició que tinguin aquí a Andorra perquè puguin participar o no a la prova catalana. Per això nosaltres li diem la Micro First Lego League, ¿vale?, que és una miqueta pues, una petita competició, com entrenament, com prova, com per detectar una miqueta les mancances dels equips, on han de forçar, on han de millorar, per quan van a la classificatòria catalana, que sol ser a Lleida o a Vic, pues que puguin competir en millors condicions.
Tenim punt forts amb els equips andorrans?
Bueno, jo crec que, déu-n'hi-do, jo crec que a nivell de projecte científic algun any les catalanes han tingut molt bones puntuacions, a nivell de projecte de valors també, d'acord? I el que anem millorant progressivament i amb molt esforç per part de tothom és del joc del robot, que és potser la part més complicada.
Què més? Qui participa doncs, en aquestes competicions o bé en aquestes lligues, Inés?
Sí, tenim actualment a diverses escoles. Del sistema educatiu andorrà participa l'escola d'Encamp, Urbino i Santa Coloma, participa l'escola Jané, Sagrada Família i Sant Armengol. Alguns participen en un equip i altres participen en dos equips.
De quines edats estem parlant i de quin perfil vaja, doncs són els
sí,
que hi participen?
La participació és voluntària. Les escoles fan una feina molt de animar i incentivar que es participin en aquest tipus de proves. Són alumnes de quart d'ESO, llavors són bastant transversals, perquè hi ha alguns alumnes que són més forts en el que és el projecte científic, altres en projecte valors, ¿vale?, i després hi ha els que tenen més per la mà la part de programació. Han de ser equips transversals que han de treballar molt dur, perquè a vegades pues, entrenen dissabtes, entrenen a l'hora del pati, d'acord? I llavors, bueno, pues els requereix un gran esforç, un esforç de superació. És molt complicat, a vegades el robot pues, no fa el que tu has programat, es queda parat i no acabes d'entendre per què, tot és a base de sensors, i llavors han de, bueno, és un projecte maco per això, no?, perquè requereix de molt esforç de superació i molta tenacitat i perseverància, sobretot.
Sí, ara t'anava a preguntar què hi guanyen els nanos, no?, una vegada doncs, hi participen o estan allà doncs, entretinguts, vaja, doncs, sí, fent aquests exercicis de robòtica, què és el que aconsegueixen, què és el que hi guanyen?
Guanyen una sèrie de capacitats i habilitats, sobretot, no? I capacitat d'esforç, de concentració, habilitats en programació i també la part aquesta de valors, no? D'escoltar al company que t'està proposant una solució que potser tu no l'acabes de veure i l'has d'escoltar i has de provar. Prova-error. I després crea molt engagement de l'equip, no? L'equip al final està superunit, s'ho passen bé, vibren moltíssim, s'il·lusionen. Jo crec que això és un esperit maco que s'ha d'incentivar dins de les escoles. I així ens ho transmeten també els professors, de que els equips de la First Lego League pues, són uns equips que són nois que igual, segurament no eren amics o no tenien una afinitat en activitats i que a través de la robòtica pues han trobat aquest espai de compartir, d'il·lusionar-se i de lluitar per un objectiu, no?
Fa de mal dir preguntar el que et diré ara, no? Però hi veus tants nens com nenes o és un sector ja que hi predomina el nen, el gènere masculí?
Mira, no t'enganyaré, no es tracta d'això. O sigui, predomina el gènere masculí, d'acord? El que sí que és veritat és que van apareixent més equips, inclús algun equip de nenes, i cada vegada s'incorporen més nenes, però continua sent predominant masculí. Això és indubtable i bueno, ja veus que a vegades pues, és en el projecte Valors en el que la noia agafa un paper més predominant i a vegades costa més que aquest paper més predominant o de lideratge dins de l'equip el tingui en el projecte del robot, del disseny i la programació, no? Però també aquí s'està fent un gran esforç a través de les escoles i també des d'Andorra Telecom d'incentivar vocacions en ciència i tecnologia entre les dones. D'acord? I a vegades anem a escoles i expliquem, les nostres enginyeres expliquen una miqueta les motivacions diverses per dedicar-se a una professió com la informàtica, enginyeria o matemàtiques, no? I jo crec que això és important que un país ho vagi treballant des de la base.
T'ho pregunto perquè he anat xafardejant doncs, ara doncs, la web de First Lego League i veig doncs, que hi ha una vinyeta concreta doncs, que posa Girls First. Llavors, sí. Clar, ho he desplegat i aquí doncs, això doncs, que comentaves ara mateix, no? Que vaja, doncs, es vol impulsar doncs, aquesta iniciativa per fomentar doncs, les vocacions entre les noies de 4 a 18 anys i que, a més, a través d'aquesta iniciativa que impulsen, volen doncs, motivar no? el que és el talent femení, les vocacions científiques i tecnològiques, donant-les visibilitat perquè, clar, lògicament, és un estereotip que hauríem de trencar, no? El fet de que en aquest sector doncs, les noies també hi tenen cabuda, lògicament.
Correcte. És un estereotip que entre tots, tota la societat ha de canviar des de les famílies, el que dèiem a l'hora de fer un regal, no? que és molt típic pues, que al noi li regalin una construcció de Lego i a la noia una altra història, pues, intentar revertir una miqueta aquest costum que tenim i incentivar aquest interès o curiositat per la ciència, la robòtica, la tecnologia. La dona té un rol important aquí a desenvolupar. La seva visió també pot aportar pues, aspectes diferents i tot es complementa. Al final, aquests equips transversals i aquests equips d'homes-dones sempre segur que seran molt més, aportaran molt més i tindran més una visió més 360 que un equip només d'homes. Sense voler dir que l'equip d'homes no pot fer una feina fantàstica, eh? Però que la visió de la dona també és diferent i té coses a portar en alguns moments, no? Però bueno, és un tema de social-cultural, eh? Aquí hem de treballar tots.
I tant que sí, perquè encara ens queda molta feina per fer, no només en aquest aspecte, sinó en d'altres. Però bé, doncs es van fent petites passes que es van veient i es van visualitzant i que, com dèiem, que s'han de trencar aquests estereotips. Sí. Inés, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i us esperem demà.
Això mateix. Moltes gràcies. Adéu-siau, Inés.
Adéu.
Adéu.